Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Rodalies es prepara per una jornada d'alta intensitat demà dimarts quan comença el tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders, que s'allargarà 5 mesos fins al 2 de març per les obres del corredor mediterrani. Els talls afectaran les línies R14, R15, R16, R17 i RT2. Bona tarda, sóc Carlos Losada. Els milers d'usuaris que cada dia viatgen entre Barcelona i Tarragona posaran a prova el pla alternatiu de transport dissenyat per Renfe, que inclou un servei d'autobusos i el desviament de trens. L'objectiu és intentar garantir la mobilitat de milers d'usuaris de les línies que connecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb Barcelona. El Max és un jove estudiant de Tarragona que ens ha explicat aquest matí com es prepara per afrontar aquesta aventura que suposarà anar de Barcelona, o de Tarragona, millor dit, fins Barcelona. Li he explicat a la Yolanda Canales.
El Max ens ha dit que ja de per si agafar un regional des de Tarragona cap a Barcelona és una autèntica aventura. Aquest estiu, per exemple, per fer pràctiques, ha hagut de fer el trajecte cada dia. I en el 95% dels casos, ha dit, els trens sempre han anat amb retard. Ara s'ha de buscar la vida per anar a Barcelona. I tenia tres opcions. Amb cotxe, però la despesa econòmica era massa alta, l'alternativa que ofereix Renfe, el servei de bus directe entre la parada de Battestini i Sant Vicenç de Calders per enllaçar des d'allà amb els serveis ferroviaris cap a la capital catalana i a la inversa. Però ell, i després de molt buscar, ha trobat un autobús que ofereix el trajecte Barcelona-Tarragona, tot i que no resulta tampoc barat.
La via alternativa que jo tinc altra és agafar un autocar. Ara han tret, no ho han anunciat enlloc de forma massa pública o no l'han anunciat molt bé, perquè jo vaig estar buscant-ho molt. Però bueno, ara hi ha una altra via, que és agafar autocars des d'aquí, des de la plaça Imperial a Tarragona, però també triguen 2 hores i el cost de l'autocar, per exemple, d'anada són 12 euros. Amb un abonament es redueix l'import.
Amb descompte, el trajecte surt a 5 euros. En tot cas, el Max creu que falta informació. Ell és jove i encara es mou bé per les xarxes socials, però la gent gran ja és una altra cosa. A més, recorda que aquesta situació es mantindrà com a mínim 5 mesos i està per veure si el dispositiu organitzat per Renfe acabarà de funcionar.
Jo no crec que durant 5 mesos tot s'aguanti igual, perquè és que em sembla que la gent, això que et dic, la gent jo no, però la gent que és pare mare d'arribar a casa i té el nen per sopar i no arriba i està una hora més, una hora i mitja, o vens de la feina 8 hores, o mateix això, ets una persona major i has d'estar 3 hores al tren, o no hi ha llocs perquè van saturadíssim els trens i s'han d'estar de peu. És terrible la situació, de veritat.
Renfe preveu organitzar 611 expedicions d'autobusos amb 30.500 places diàries per superar aquest tall. També ha activat el compte @rotobresbarà per informar de l'estat del servei durant el tall ferroviari.
De la seva banda, el secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, ha advertit avui en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que Catalunya viurà uns mesos complicats per aquest tall que es produeix per les obres del túnel de Roda de Barà, que s'ampliarà per adaptar-lo a l'ample de via internacional en el marc del desenvolupament d'aquest corredor del Mediterrani. Santano ha explicat que el Ministeri s'obre també a ajustar aquest pla alternatiu pels talls ferroviaris que diu són els més grans que s'han fet fins ara, Yolanda.
Santano creu que seran suficients aquestes 30.000 places alternatives i 87 busos diaris per cobrir la demanda, tot i que ha precisat que si es detecten deficiències en el pla alternatiu es corregiran. També ha destacat l'esforç enorme, diu, que ha fet la companyia, amb una inversió de fins a 30 milions d'euros que es posarà a prova a partir de demà, amb aquest pla que ha estat treballat, segons Santano, i des de fa temps, a partir de contactes amb els alcaldes. El que sí ha descartat és que s'utilitzi l'alta velocitat com a alternativa.
I les característiques de la via d'alta velocitat i també en aquest moment la demanda que tiene lo hacían, no diria inservible o inútil, pero con muy poca utilidad. Es decir, que realmente es un asunto analizado y estudiado, ¿no?
En aquest sentit, ha recordat que dins del Pla Alternatiu de Mobilitat s'ha inclòs la recuperació del servei avant entre Tortosa i Barcelona, que precisament aprofita les vies d'ample convencional amb les d'ample estàndard de l'alta velocitat. Segons ha avançat a l'ACN, el servei, actualment amb un comboi d'anada al matí i un de tornada a la tarda, es mantindrà més enllà de la finalització dels treballs previstos per al març de l'any vinent.
Gràcies, Yolanda. Paciència, tranquil·litat i molta resignació als usuaris de tota la zona de Tarragona afectats per aquests talls que comencen, recordem-ho, demà i que tindran especial incidència a les línies de Rodalies R14, R15, R16, R17 i la de Rodalies de Tarragona, la RT2. Obrim ja àrea de serveis. Ho fem parlant del temps, tot i que la setmana comença amb un temps tranquil. A partir de dimecres arribaran canvis que ens portaran una baixada de temperatures i també algunes pluges. Demà de dimarts encara s'espera un dia tranquil, amb un cel enterbolit o mig nuvolat i amb temperatures una mica més altes que avui, sobretot a les comarques de Girona. Un moment de conèixer com està la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora es manté la circulació encara força estable, tret d'alguns punts, amb algunes incidències. Queda una mica, per exemple, de lentitud, amb alguna aturada a la C-55 a la zona de Manresa, en sentit sud, són les restes de les cues que hi ha hagut aquest matí més avall per un accident que hi ha hagut a Castellbell i a Vila. Com dèiem, però, s'està pràcticament resolent la circulació en aquest tram de la via, si més no, de moment. Únicament les obres que poden dificultar una miqueta més la mobilitat. Recordem, per exemple, que avui l'autopista AP7, a l'altura de l'Aldea, hi ha un carril tallat per aquest motiu en sentit nord. D'altra banda, pel volum de trànsit, destaca també l'autovia 2, que va molt carregada a Cornellà, sentit Barcelona, i també la C32 a Sant Boi de Llobregat, també d'entrada. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'explico ara un nou revés judicial pels promotors del procés i del referèndum il·legal del dia 1 d'octubre. El Tribunal Suprem ha confirmat avui la decisió de no aplicar l'amnistia al delicte de malversació pel qual va ser condemnat l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, en considerar que hi va haver i que hi va intervenir un benefici personal de caràcter patrimonial. D'aquesta manera, la Sala Penal rebutja els recursos de súplica presentats per Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull, i també per la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. Els condemnats poden presentar un incident de nulitat davant del mateix Tribunal Suprem. Després d'això, tindran el camí lliure per acudir a l'empara del Tribunal Constitucional. Avui dia és inimaginable no estar envoltats de la tecnologia que s'ha convertit en un imprescindible en el nostre dia a dia, però sobretot en l'àmbit laboral. I és que la majoria dels treballs actuals s'utilitzen eines tecnològiques per fer algun tipus de tasca. La tecnologia ha portat una gran revolució a la societat i ofereix grans beneficis, com pot ser una major eficàcia i productivitat en el nostre treball, però saps que també pot tenir un impacte negatiu en la salut mental de pràcticament totes les persones? Avui a COPE Catalunya i Andorra t'estem parlant sobre com un ús excessiu de la tecnologia pot propiciar major estrès i ansietat laboral a pràcticament tots els treballadors. I és que un continuat ús d'ordinadors, telèfons mòbils i altres dispositius electrònics provoquen a les persones la necessitat d'estar connectats contínuament i disponibles pràcticament sempre. Aquesta necessitat es tradueix en el que es diu ansietat i també estrès, concretament tecnoestrès. Mar Puerto.
Sí, el tecnoestrès és el terme emprat per referir-se a l'estrès específic derivat de la introducció i l'ús de les noves tecnologies a la feina. Va ser utilitzat per primera vegada pel psiquiatre nord-americà Craig Brod l'any 1984 i aquest autor el defineix com una malaltia d'adaptació causada per la manca d'habilitat per tractar amb les noves tecnologies de l'ordinador de manera saludable. No obstant això, actualment es considera que aquest tecnoestrès no està causat tant per la manca d'habilitat dels treballadors amb les noves tecnologies, sinó més aviat pel desajust entre les necessitats dels treballadors i els recursos realment disponibles. Així mateix, és important saber també que dins del concepte de tecnoestrès ens podem trobar amb diferents tipus, com per exemple la tecnoansietat, on la persona sent els nivells de tensió i malestar per l'ús d'algun tipus de TIC i que comporta l'aparició de pensaments negatius sobre la pròpia capacitat i competència amb les TIC, i també, d'altra banda, la tecnofatiga, que es caracteritza per sentiments de cansament i esgotament mental i cognitiu provocats per l'ús excessiu de la tecnologia. I la tecnoaddicció, a causa de la incontrolable compulsió d'utilitzar les TIC en tot moment i en tot lloc durant llargs períodes de temps. Aquelles persones que volen estar al dia dels darrers avenços tecnològics i que acaben sent dependents de la tecnologia. Tanmateix, hi ha una sèrie de factors que poden comportar un increment en el risc de l'aparició d'aquests tipus de trastorns que hem d'evitar, com per exemple són la sobrecàrrega de treball, que la rutina, la feina sigui avorrida i monòtona i no requereixi cap tipus d'esforç mental, o també la sobrecàrrega d'informació per executar una tasca.
Avui dia és inimaginable no estar envoltats de tecnologia, s'ha convertit en un imprescindible en el nostre dia a dia, sobretot en el nostre àmbit laboral. La tecnologia ha portat una gran revolució a la nostra societat i ofereix grans beneficis com pot ser una major eficiència i productivitat en els nostres llocs de feina. Però també pot tenir un impacte negatiu en la salut mental de les persones, el que es diu el tecnoestrès. De tot això li vull preguntar al senyor Enrique San Juan, que és expert en intel·ligència artificial, en comunicació digital i també trainer digital. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, explícanos, ¿ventajas e inconvenientes nos puede estresar tanta tecnología encima de nosotros, ya sea en el ámbito particular y personal como en el ámbito laboral?
Sí, efectivamente, una de las características que tiene el avance tecnológico consiste en la gran velocidad a la cual se sucede. Con lo cual, digamos que nosotros como humanos, por así decirlo, tenemos un ritmo biológico y natural de absorber conocimiento, y cuando esto es demasiado intenso ocurre lo que los ingleses denominan como overwhelm, que es una especie de colapso mental en el cual llega un momento en el que ya es muy difícil absorber nueva información, como no haya una pausa.
Claro.
Entonces esto definitivamente puede crear un poco de estrés en entornos profesionales y también personales.
Tú hablabas de los cambios tecnológicos que no paran, son constantes día a día, semana a semana. ¿Cómo hemos de hacerlo para hacer frente a estas nuevas tecnologías de forma, digamos, a ver, más saludable, Enrique? ¿Cómo podemos gestionarlo?
Mira, el nivel, por ejemplo, si nos centramos en la inteligencia artificial, el nivel de novedades que salen es tan elevado que a veces no solo es diario, sino que a veces es varias veces al día. Con lo cual, yo lo que aconsejaría en este punto sería un ejercicio, vamos a llamarlo mentalmente, como de globo aerostático. Es decir, tienes que poder subir de la Tierra, donde se están produciendo los cambios, a un nivel más arriba en el que te permita ver la gran tendencia sin entrar tanto en el detalle. Aquí la idea que sugiero, por ejemplo, o sea, cuando me toca a mí explicar esto en entornos empresariales, lo sintetizo en las grandes áreas donde, por ejemplo, en una empresa se podría necesitar algo de inteligencia artificial y no centrarnos en cada novedad que sale, claro, porque si no, no vamos a dar abasto. Tenemos que ir a grandes temas.
No viviremos, ¿no?
No viviremos.
Ya que hablabas de inteligencia artificial, ¿tú crees que mejorará o empeorará nuestras vidas, sean personales o sean profesionales?
A ver. Desde el punto de vista profesional, lo mejorarán sin duda. Y no hay que verla como una amenaza, que no lo es. Es como si tuviéramos la oportunidad de trabajar más rápido, de trabajar mejor, de tener más tiempo para hacer más cosas y pensar. Eso es lo que nos va a conferir la potencia de la inteligencia artificial. Y eso, por ejemplo, ¿dónde lo podemos ver de manera práctica? Bueno, pues por ejemplo, en el programa Copilot de Microsoft, que integra o va a hacer aparecer de la noche a la mañana en nuestras oficinas, a través de Word, Excel, PowerPoint o las videoconferencias de Teams, la capacidad de hacerlo mejor, más rápido, sin tanto estrés. Eso sí, hay que saber cómo utilizarlo, pero nos va a proporcionar una especie de, aunque no lo parezca, y sea un poco contrario al discurso que estamos teniendo, nos va a proporcionar un relajo el tener algo que nos ayuda en nuestro día a día y que nos libera de tensión productiva.
También saber gestionarlo bien, ¿no?, en momentos determinados, y no estar permanentemente conectados, ¿no, Enrique?
Bueno, de hecho ya vivimos permanentemente conectados.
Pero bueno, de tanto en tanto una desconexión también funciona, ¿eh?
Sí, ¿no? Aquí lo que es interesante destacar en el terreno de la inteligencia artificial es que no estamos hablando de redes sociales. Así que no estamos hablando de un producto adictivo que nos activa la dopamina. No, son herramientas que en lugar de, si tú tuvieras que escribir todo a mano, seguramente preferirías escribirlo con una ayuda que se llama Word. Entonces esto es lo mismo, si pudieras hacerlo más rápido con una ayuda que se llama IA, quizá lo harías, y eso te beneficiaría en no tanto estrés.
Y te facilitaría pues el día a día. Hablabas ahora de una cosa muy interesante, las redes sociales, ¿no?, que quizá estresen más que, por ejemplo, la inteligencia artificial o el trabajo del día a día, estar pendiente de si el Twitter, si Instagram o si el Facebook.
Exacto.
A ver, ¿qué hacemos para desestresarnos de estos tres elementos?
Yo creo que
apagar el teléfono.
El elemento para desestresarnos en redes sociales llega como una fruta madura que cae de un árbol. Es decir, llega un momento en el que te das cuenta de que el valor que te aporta no es proporcional al tiempo que le dedicas. Y entonces es ahí cuando ya empiezas a desechar redes sociales, y es el consejo que doy a los profesionales, pero también a las personas. Es decir, que evalúen el tiempo que dedican a las redes sociales y el valor que les da. A veces, por ejemplo, en el caso de TikTok, que es una de las más adictivas por el tipo de algoritmo que tiene, tú le das a la tecla de TikTok y cuando vuelves a la conciencia ha pasado mínimo media hora. Entonces, ¿qué ha pasado ahí en medio?
No te has enterado aún.
Pues, que no te has enterado y ¿qué es lo bueno que has sacado de ahí?
Quizás cero.
Quizás cero.
Una combinación entre empresa y trabajadores. También esto de las redes sociales, el dejarnos de estresarnos por estar permanentemente conectados. Aquí la empresa también tiene mucho que decir, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos visto que Amazon dice, oye, se ha acabado el teletrabajo.
Sí. Efectivamente. La parte digital es buena, pero la parte humana es mejor. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, elementos que nos han venido muy bien a través de la pandemia, me refiero a la parte positiva que hemos sacado de ahí, ha sido la implantación tecnológica que nos permite teletrabajar y tener videoconferencias. Pero la parte humana es mucho más valiosa que todo ello. Con lo cual yo creo que una mezcla cabal de ambas líneas nos dará un resultado todavía mucho mejor que el que teníamos antes.
Muy bien. Enrique, acabo ya. Te pregunto por el boom de los community managers, que en los últimos años han aparecido como bullets, como setas. ¿Esto perdurará? Sí. ¿Cómo ves tú? A ver.
Hay que entender que en el panorama de comunicación digital actualmente las redes sociales forman una pata importante de dar a conocer los productos, dar a conocer informaciones y modelar la opinión de la gente. Con lo cual, en distintos ámbitos de empresa, institución, partidos políticos, se necesita activar este campo. Y ahí se necesita todavía, y se va a necesitar en el futuro, gente que entienda el modelo y que sea capaz de adaptarse al cambio constante que también ahí se da. Con lo cual, la figura del community manager está plenamente vigente, necesita de una actualización constante y va a ser muy necesaria de aquí en el futuro.
Pues Enrique San Juan, experto en inteligencia artificial, comunicación digital y trainer digital, ha sido un lujo escuchar tus explicaciones. Gracias por atendernos. Buena tarde y muchísima suerte.
Gracias a vosotros. Enrique. Gracias, un saludo.
Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré.
Feu cas d'Enrique San Juan, si voleu estar doncs ben connectats i també desestressats, i que no us afecti això del tecnoestrès, doncs els que vivim permanentment enganxats a les diferents xarxes socials que hi ha. Nosaltres seguim caminant per l'actualitat d'aquest dilluns a Catalunya i Andorra. Marxem fins Girona. Hi ha silenci sepulcral de l'alcalde gironí, el copai de Lluc Salellas, després que l'oposició del PSC i el Partit Popular han destapat un informe del secretari de l'Ajuntament que demana pagar 337.000 euros a treballadors municipals com a equiparació salarial. El cas, atenció, podria derivar en responsabilitats patrimonials i tècniques i també polítiques, Yolanda Canales.
Es tracta d'interessos a demora i altres recàrrecs que són inevitables per no haver pagat als treballadors els diners que els hi corresponia després que se'ls hagués reconegut la categoria que els hi pertocava. I això va des del 2019 fins a l'octubre del 2023. PSC i PP, a l'oposició, exigeixen explicacions a l'alcalde copaire Lluc Salellas. El popular Jaume Baray proposa un ple extraordinari per esclarir responsabilitat i, si cal, que els regidors responsables arrasquin ells la butxaca.
Nosaltres el que hem fet és parlar amb els altres grups de l'oposició per reclamar un ple extraordinari. I entenem que si d'aquí se'n deriven responsabilitats, doncs que els regidors ho paguin amb el seu patrimoni i de la seva butxaca, perquè la negligència té noms i cognoms.
Baray considera especialment greu l'actuació de l'equip de govern perquè no van fer cas a les advertències del secretari. I des del PSC asseguren que reserven l'opció de prendre altres mesures si el govern local no satisfà les seves peticions. Una de les persones assenyalades, el tinent d'alcalde de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font, ja ha deixat clar que no té intenció de deixar el càrrec.
Gràcies, Yolanda. Fem un parèntesi per publicitat i després et convido a conèixer detalls de com serà una de les trobades econòmiques i polítiques més importants que es fan a Espanya, el Foro La Toja Vínculo Atlántico. T'ho explico d'aquí dos minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con superprecios cada día. Como la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour a 89 céntimos el kilo. O el aceite de oliva virgen extra con sur de 5 litros a 7 euros con 55 el litro. Solo el 30 de septiembre y el 1 de octubre en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones de reserva en Viajes El Corte Inglés.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Foro La Toja arriba a la 6a edició, consolidat ja com un esdeveniment al més alt nivell internacional, tant en l'àmbit polític com també econòmic. L'informe Mario Draghi sobre la competitivitat europea planejarà sobre un event que inaugurarà dijous el rei Felip VI.
La competitivitat i la governança centraran bona part dels debats del Foro La Toja Vínculo Atlántico, que se celebrarà del 3 al 5 d'octubre a l'Eurostars Gran Hotel La Toja. L'economista i un dels ponents del Foro, Anton Costas, ha explicat al programa Converses d'aquesta casa que l'informe de Mario Draghi sobre la competitivitat europea planejarà sobre pràcticament tots els debats i totes les taules rodones que s'hi han previst. Costas assegura que l'informe es convertirà en una mena de Bíblia europea perquè proposa un enfocament molt diferent.
Es decir, la competitividad no puede venir como se hizo en el pasado muy reciente por devaluaciones salariales. Dice, tiene que venir por la mejora de la productividad de los trabajadores europeos. ¿Y a través de qué? Dice, a través de incorporar los conocimientos y competencias de en la mano de obra. Yo creo que este es un enfoque novedosísimo.
El Foro La Toja l'inaugurarà el rei Felip VI i entre les cites més esperades hi ha la del candidat guanyador de les eleccions a Venezuela, Edmundo González Urrutia, en la que serà la seva primera intervenció pública des de que va arribar a Espanya.
La temporada de bolets a Catalunya ha començat més tard del que és habitual a causa de les condicions climatològiques, però es preveu que millorarà respecte a l'any anterior gràcies a les pluges recents. Els aficionats a la micologia ja han començat a sortir als boscos per buscar espècies com els rovellons, els ceps o els rossinyols. Les zones del Ripollès, la Cerdanya i les Gavarres són alguns dels indrets més populars. Cal destacar que l'alta afluència de boletaires al bosc ha generat en els darrers anys problemes de convivència, per a qual cosa cal demanar respecte a tots els cercadors de bolets. Aquestes setmanes caldrà estar molt atents a la climatologia perquè els bolets, per fructificar, necessiten que continuï plovent i, sobretot, que no baixin molt les temperatures. Avui, en COPE Catalunya i Andorra, hem analitzat com es presenta aquesta temporada, que sembla que pinta molt bé, amb el Juan Moslares.
Amb el tret de sortida de la temporada de bolets, hi ha molta gent que es desplaça a les muntanyes per realitzar aquesta pràctica. Les pluges que hi ha hagut a mitjans de setembre pronostiquen un bon inici de temporada, ja que moltes espècies de bolets han pogut créixer a les muntanyes catalanes. De fet, 2,5 milions de catalans han anat algun cop a buscar bolets. Per tant, és ja una pràctica molt popular. La presència de les les persones a les muntanyes i el desconeixement que tenen, molts cops es deriven en males pràctiques. És per això que la Laia Ribas, vicepresidenta de Micologia de Catalunya, ha donat una sèrie de recomanacions abans d'agafar qualsevol bolet.
Per saber si un bolet és comestible o és tòxic, no hi ha absolutament cap manera, cap regla, cap norma, res que ens pugui indicar, que ens pugui donar cap pista sobre la comestibilitat del bolet. Ni si se l'han menjat algun animal, ni si està... O sigui, ni si es torna la cullera de plata, es torna negra, vull dir que hi ha mil mites al voltant de la comestibilitat del bolet, però no hi ha res. L'única manera que hi ha és conèixer les espècies.
La Laia recomana també evitar l'ús de bosses de plàstic per deixar els bolets que anem agafant, ja que si ho fem, evitarem un procés de putrefacció.
Si nosaltres d'entrada posem els bolets en una bossa de plàstic, automàticament el que tindrem quan arribem a casa serà una sopa de bolets. Primer perquè la bossa va donant cops i els bolets són absolutament delicats. I a més, tenen molta capacitat de degradar-se molt fàcilment. O sigui, que un espai tancat i humit, que podria ser una bossa de plàstic, doncs és el lloc més inoportú per portar uns bolets.
L'ús de les aplicacions per reconèixer bolets està de moda entre els usuaris, però la Laia no ho recomana, ja que assegura que encara hi ha molt desconeixement i no ens hem de refiar.
Doncs encara no ens hem de refiar perquè és veritat que és un tema molt delicat, perquè hi ha consums i perquè hi ha moltes espècies de bolets que s'assemblen molt, però, i de fet hi han hagut, es fan errors, o sigui, encara no, però potser d'aquí un temps...
Des de la Societat de Micologia de Catalunya volen conscienciar la gent de fer un ús responsable i cívic quan anem a les muntanyes, per tal de preservar el medi ambient.
I ara puc parlar amb el senyor Francesc Martínez, que és oficial dels GRAE, que és el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat. Doncs aviam com ho tenen previst de cara a aquesta temporada de bolets que està a punt, o que ja ha començat. Francesc, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, quines previsions treballeu dels desbombers de la Generalitat? Hi haurà un augment de rescats, lamentablement? Les imprudències es mantindran a la línia avançada o què? Com ho veieu, doncs?
Home, sí, veiem que tindrem feina. Això és així, és evident. Això va en correspondència a una temporada, no? I l'any passat i l'anterior van ser temporades dolentes de bolets i, per tant, doncs, diguem-hi, va haver-hi bastant menys usuari, no? Que si teníem els clàssics, no? Els muntanyencs, els escaladors, els excursionistes, els ciclistes, però de boleteries en vam tenir realment molt pocs, no? I en temporades de bolet, doncs, evidentment, se'ns multiplica la feina amb aquest aspecte. Aviam, els recursos són els mateixos de sempre, eh? Vull dir, nosaltres no augmentem, diguem, les capacitats perquè tenim suficient resposta a les necessitats que apareixen, però diguem que sí, ens surten molts més serveis d'aquest estiu.
Molt bé, el que sempre reclameu cada any és que la gent vagi al camp, vagi a la muntanya en condicions correctes. Francesc, quines són aquestes condicions correctes? Explica-ho als oients.
Bé, aquí el problema ve una miqueta amb que els bolateires tenen un perfil diferent a l'excursionista clàssic, no? Vull dir, l'excursionista clàssic va a la muntanya a mirar el paisatge, va per camins, es prepara la sortida, porta la motxilla amb tot el que li fa falta i tal, i el bolateire acostuma a ser gent pues, que d'alguna manera fuig dels camins, no es prepara la ruta, a vegades porta poca cosa i diguem que en el cas de tenir qualsevol imprevist, doncs té menys capacitats de resposta per saber on està o per saber com sortir-se'n d'aquella situació, no?
Cal mirar la previsió del temps, evidentment, i marcar una mica la ruta i sortir amb roba i calçat adequat, ja sigui per anar a la muntanya o ja sigui per anar a caçar bolets, no?
Sí, el que passa és que en el cas de les boleteries el que ens passa moltes vegades és que, bueno, pues queden amics, no?, que tenen temps lliure, ja siguin jubilats o no, eh? No només gent gran, sinó que també hi ha molta gent jove que li va a buscar bolets i que, bueno, pues busquen un lloc que no hi arribi ningú, intentant pues, posar-se fora dels camins i en llocs escarpats i tal i qual, i això, doncs, a vegades ens dona bastants problemes a l'hora de localitzar, perquè la gent no deixa dit on anirà, no? A més, hi ha el tema del secret, no?, d'on estan els bolets i que no es pot explicar, no?
Vaig ser que hi arribi algú abans, no?
Exacte, hi ha casos molt curiosos que hi ha un company que ha perdut el seu amic, no? I li preguntem, bueno, i cap on ha anat? I diu, ha anat cap allà. I quan el trobem està al contrari total i diu, no, és que jo dic que anava cap allà, però perquè no em seguís, no? Clar, aquest tipus de coses passen, no? Encara que facin riure, però passen.
Sí, sí. Francesc, que ja heu tingut alguna intervenció en aquest sentit, no? Ja heu hagut d'anar a auxiliar uns quants boletaires, no? La setmana passada, penso, veritat?
Sí, ja han tingut uns quants serveis amb aquest tema. A més, hi ha el tema aquest, de, normalment hi ha situacions de gent que es precipita per bueno, no penya-segats, però sí per zones, diguem, escarpades. Després, també, temes de malalties, no? Perquè, a veure, com que hi ha un perfil de volatilitat de gent bastant gran que surt a la muntanya i que potser tampoc està molt acostumat, doncs apareixen doncs, problemes cardíacs, problemes de sucre, problemes de fins i tot d'algun ictus, i llavors, doncs, diguem que la part, diguem, mèdica també hi té bastant a veure amb aquest tipus de serveis que fem, no?
Heu notat un major interès de la gent en general pel medi natural, sobretot des de la pandèmia, un cop tot aquell temps està tancats a casa, doncs després això, que ens agrada sortir a la muntanya, al bosc, a respirar, no? Ho heu notat, que hi ha hagut un increment?
Sí, això sobretot l'any 2021, vull dir que l'any 21 va ser un boom, no? I després doncs s'ha estabilitzat una mica, inclús ha baixat una mica, vull dir, però sí que realment hi ha molta més usuari a la muntanya, no? El fet que hi hagi més usuari, hi ha més possibilitat que hi hagi gent que es faci mal, o que li passi alguna cosa, o que es perdi, o el que sigui, no? Llavors diguem que moltes vegades ho enfoquem cap a les negligències o cap a la gent que va mal equipada, i sí que hi ha un percentatge, i aquest percentatge, si hi ha més usuaris, també creix. No? Inevitablement perquè hi ha més gent, però diguem que nosaltres la gran majoria de serveis que fem són gent que té algun ensurt o que té qualsevol problema i que no es deu a una imprudència, no? O sigui, si no, nosaltres tenim una taxa, no?, que s'utilitza per cobrar les imprudències i realment en fem molt poquetes.
És el que t'anava a preguntar, aquestes tasques de rescats estan efectives? Sí. Vull dir, ull, bueno, perquè si fem els aventurers i ho fem malament, ens arribarà una multa.
Sí, estan efectives. El que passa és que realment s'han desenvolupat molt poquetes, no?
Yeah.
I és perquè, clar, arribar a demostrar que una persona està fent una imprudència no només cal la meva opinió, no? Cal més coses, però passa per molt més filtres, no? Per poder passar una sanció administrativa a algú, doncs, evidentment, no pots fer-la de qualsevol manera.
Clar.
I aleshores, diguem que fins que no estan les coses molt ben provades i molt ben decidides, doncs no es tira endavant.
Anava a preguntar si aquest tipus de sancions o multes es cobren o això ja no forma part de la teva, en fi, incumbència.
No, sí, es cobren. O sigui, sí. Per dir, hi ha algunes que estan impugnades i altres que no, però tot i així, clar, la proporció és baixíssima respecte als serveis que fem.
I,
no?
Quina, amb quina franja de sanció ens movem, segons la imprudència que sigui, no? M'imagino.
Clar, la taxa marca uns supòsits amb els quals es pot cobrar i després unes indemnitzacions en concret de la taxa, no? I això va en funció de les mitjans que es desplacen a fer l'activitat aquesta, o sigui, els mitjans de bombers que van d'alguna manera a donar la resposta a l'emergència, i per tant aquests mitjans, si és una nit i van només cotxes i bombers, doncs té un impacte econòmic baix, que podríem parlar de 600 euros,
i si
intervé l'helicòpter perquè és de dia i s'està bastanta estona buscant i tal, pot arribar als 5.000.
Cal anar amb molta cura quan anem al bosc. Acabo jo, Francesc, comentaves abans que el perfil del boletaire no té res a veure amb el perfil de la persona que va fer excursions a la muntanya o al bosc, veritat? És molt diferent.
Sí, però tot i així ens donen feina també els altres,
tots,
Vull dir, encara que tots ens donen feina.
Yeah.
Vull dir que al final, sí, tot i així que sí que notem és això, que la gent que va buscar bolets, doncs normalment doncs, va menys preparada, no? Va menys preparada doncs, perquè senzillament, fins i tot, moltes vegades, només se'n recorden del bar del poble on han esmorzat. Vull dir, quan tu intentes dir on estàs, et saben dir que han parat a Ripoll o que han parat a Bagà o que han parat
i hem anat a tal, però no, a tal bar d'esmorzar, clar.
Exacte, l'últim indici conegut, no?
Clar, molt bé, doncs, escolta, esperem que els que ens han escoltat, els que ens escoltin i vulguin anar a buscar bolets al cap de setmana, doncs, hagin pres molt bona nota de tot el que Francesc Martínez ens ha explicat. Ell és oficial del GRAE, que són dels grups d'actuació especials dels bombers de la Generalitat. Francesc, moltíssimes gràcies i que tingueu una bona temporada. I ànims, eh?
Molt bé, gràcies a vosaltres.
És que tu me das es mucho más de lo que...
Molt bé, dels bolets, doncs ens situem a Lleida per parlar del sindicat Agrària Saja, que alerta que la creixent prohibició d'insecticides fa perillar la producció de la fruita dolça, li han explicat el Sergi Torra.
El sindicat agrari considera que les alternatives als fitosanitaris tradicionals prohibits a la Unió Europea no tenen la mateixa eficàcia i suposen una competència deslleial per als països que exporten a Europa fruita i que sí utilitzen aquests productes. És una demanda molt extensa al sector que interpreta que a l'hora d'anar al mercat a vendre hi ha diferències en la elaboració dels productes agrícoles que després no es tenen en compte. El responsable de la fruita dolça de Asaja, Jordi Vidal, assenyala que el problema dels fitosanitaris continua agreujant-se i que les restriccions aplicades en l'àmbit europeu no són realistes.
Les alternatives que estan sortint a dia avui al mercat no estan donant els resultats esperats amb l'eficiència que s'estan venent. La qual cosa no ens estan solventant el problema, sinó els problemes amb insectes i amb fongs s'estan multiplicant i estan fent de que a moltes zones d'aquí a casa nostra de Catalunya estigui sent pràcticament impossible a dia d'avui fer fruitadors en condicions.
Una de les plagues que més preocupa al sector, que ha tingut molta incidència aquest estiu, és l'anomenada mosca de la fruita, que deposita la posta d'ous dins dels fruits i que malvé la collita.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún, como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
Y ahora, al millor preu.
Molt bé, estem ja a la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra. Després d'aquesta bona recomanació, és el moment d'escoltar bones notícies, perquè el món de l'esport habitualment sempre porta bones notícies, i avui les ampliaran a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts els companys dels Esports COPE amb el Joan Ballir del Capdavant. Què tal, Joan? Bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Home, a nivell de resultats no ha estat un gran cap de setmana pels equips catalans de primera. Ja
mirem el gom mig ple pensant ja en la Champions, sí. Que és la Champions aquesta setmana, a veure si el Barça tenen bé les coses amb els suïssos i el Girona
amb el Feyenoord, sí.
Perill, els hooligans del Feyenoord, m'han dit.
Són gent perillosa, sí. Tenen mala fama.
Molt bé, vinga.
A veure, el Barça ve de derrota a Pamplona, 4-2 en partit de Lliga. Efectivament, demà hi ha Champions a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El Barça ha de rebre el Young Boys, un dels rivals més dèbils que tindrà en aquest primer tram de la Champions. És notícia Chesney, el porter polonès, que ja està a Barcelona, ha estat a la Ciutat Esportiva passant revisió mèdica. I també és notícia Frenkie de Jong, perquè demà, 5 mesos després, ja recuperat d'aquesta lesió que l'ha afectat al turmell, tornarà a una llista de convocats. Estarem amb les novetats del Barça, escoltarem a Flick, que ha parlat aquest matí ja en la roda de premsa prèvia a aquest partit de Champions de demà. Estarem també amb la ressaca del derbi madrileny entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid, que va acabar amb empat a 1. Va ser notícia el tema esportiu, però també, malauradament, els incidents de la grada. Hi va haver llançaments d'encenedors a Courtois des de la grada ultra de l'Atlètic de Madrid. El partit va haver d'estar 20 minuts aturat. També parlarem de la derrota de l'Espanyol al camp del Betis, 1-0. Atenció, l'Espanyol, que encadena 3 derrotes consecutives. Estem pendents de l'estat físic de Puado, que es va lesionar el genoll durant el partit d'ahir. El Girona va empatar 1 al camp del Celta. El Girona, que suma només 2 punts dels 12 últims possibles, i que aquest dimecres rebrà, com deies, en Lliga de Campions al Feyenoord. També tenim bàsquet, que s'ha jugat la primera jornada de la Lliga CB, i vela, que tenim avui en marxa 2 regates més de la Copa Amèrica.
Tot això, 3 i 5 minuts, bon programa, Joan.
Gràcies, Jara.
Nosaltres, com sempre, ho deixem aquí, però continueu a la sintonia de COPE Catalunya i Andorra. Hi ha més informació i més notícies, com sempre ara. Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.